Bon dia, passen 18 minuts de la una del migdia, una hora del vermut que avui comença amb cert retard. Ara els explicarem què ha passat. Moltes cases de la capital del Priorat ho han notat i patit com nosaltres. Hi ha hagut un tall de llum aproximadament quan passaven entre 2 i 3 quarts de d'una, precisament el moment en què comença l'informatiu, i hem decidit doncs que s'havia d'emetre igualment, tenint en compte que el fet de que comencés molt més tard de l'hora habitual, ha començat quan faltaven 10 minuts aproximadament per la una del migdia, tenia com a conseqüència natural el fet de que comencés més tard aquesta hora del vermut, fet que ha passat. Disculpem, esperem que ens disculpin les molèsties d'aquest fet, però hem cregut que calia mantindre la informació de la nostra comarca, perquè a més ens donarà peu en aquesta hora del vermut. Després d'aquest aclariment respecte al que ha passat i el retard, la justificació del retard en què han patit, toca veure què ha passat a la nostra comarca. Aquesta setmana tenim doncs força informació, alguna d'ahir mateix que volem repassar amb els tertulians. Avui ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Falset el Marià Arbonès. Bon dia, Marià.
Bon dia.
Si el constipat ens
no,
ho permet.
No estic gens en condicions per estar davant del micròfon, francament, però intentaré
si puc respondre.
Així m'agrada, que tot i els problemes hem sortit a defensar...
Aquests no són tècnics, són de salut.
No. Són de salut, però igualment hem vingut a defensar les nostres posicions i avui, a més, tens una feina extra, com ja venies fent les últimes vegades que ens havies acompanyat. Anàvem fent la crònica del que li estava passant a nivell administratiu al Reus Deportiu i aquesta setmana ha arribat un final, alguns entenem que abrupte, d'altres crec que ja veu vindre o la cosa ja es ve a vindre. Primer mirem una mica què ha passat a la comarca, però sí que m'agradaria dedicar un temps a aquest final, a aquesta expulsió del Reus Deportiu de la Lliga Espanyola, de totes les competicions durant uns quants anys, i veurem com s'ha acabat al final, perquè sabem que el Marià coneix una mica què ha passat entre bambalines en aquesta decisió. També al costat de Marià tenim la Cèlia Amorós. Bon dia.
Hola, bon dia. Al costat no, jo m'he allunyat molt. Això dels virus l'hem deixat una mica repudiat. L'hem deixat així, amb un costat, perquè no ens afecti.
Mira quina veu més bonica té ella, comparació amb la meva.
Bueno, els oients de Ràdio Falset ja saben que a mi a vegades, amb mi, va el constipat i que la meva veu s'allunya bastant de la que tinc. Que, per cert, porto unes setmanes ja recuperat, però si recuperem alguna tertúlia de començaments de... als començaments d'any, la cosa era bastant espectacular i no descarto que torni a passar. Però toquem fusta i iniciem aquesta del vermut amb aquesta notícia que ens assaltava ahir. Hi ha el projecte del nou centre de rehabilitació de Falset, previst just darrere d'on està l'actual CAP. Val a dir que és un projecte que jo crec que fa uns quants anys que ronda pel consistori falsetà, però sembla que agafa nova força i que ara sí, ara hi haurà aquest nou centre de rehabilitació tan demanat i tan esperat, perquè recordem que actualment aquest servei es presta al poliesportiu i alguns comentaris que ens han arribat sembla que quan fa fred el vòrtex polar que hi ha als Estats Units és molt impressionant, però el fred que fa el poli en els moments de rehabilitació també són força acusats i ja fa força temps que es demana aquest centre de rehabilitació de Falset. Creieu que aquesta serà la bona? Repeteixo, jo crec que fa més de 10 anys que el projecte està ronda, està allí, tot molt bonic. Si voleu veure quina forma o quina serà la façana exterior, podeu anar a veure a la pàgina web de Ràdio Falset, a radiofalset.cat, que allí el tenim penjat la imatge del projecte, però a mi m'agradaria que entréssiu a veure el fet d'aquesta inversió a la capital del Priorat.
Jo, primer que tot aquest tipus d'inversions i tot el tema de la rehabilitació és important, perquè sí que sabent que molta gent va al poli, anar allà a fer esport fa un fred capella, doncs anar allà, diguéssim, acurat, potser per temes patològics va haver una mica de frescor, però no crec que tanta.
M'han dit fred.
Ara, un projecte, diguéssim, presentat ara als començaments d'unes eleccions o així, jo sempre ho poso en dubte, saps? Sempre ho poso, no sé si és electoralista o és una possibilitat real. Si hi ha un projecte, algú és algú, i si tira endavant, serà perfecte per la comarca. Jo sempre ho prenc amb clau comarcal, aquestes històries.
Penso el mateix que la Cèlia. Jo crec que la posada en marxa d'un equipament, i més de salut, tractant-se de salut, és una cosa molt positiva. No tan sols per Falset, no? Em sembla doncs, que tindrà un reclam o una capacitat per uns 7.000 usuaris, no? Gairebé tota la comarca del Priorat, i això doncs, farà que la gent doncs, pugui anar amb aquests equipaments molt ben més equipats que els que ara havia a Falset, perquè ara havies d'anar, no?
En un espai poc agradós.
O també havies d'anar a Mora, no? A vegades havies de no? Doncs, si aquests equipaments els tenim aquí a Falset, jo crec que és... que està molt bé, no?
Bueno, veurem què passa, perquè repeteixo, el que es va anunciar ahir és el projecte, i tal com ha explicat el Manel, i també podeu veure a la nostra pàgina web, la licitació es preveu al setembre i l'adjudicació podria ser finals d'any, i potser el problema més important que té aquest projecte és que està dins dels pressupostos de la Generalitat, i recordo que els pressupostos de l'administració catalana a dia d'avui encara no estan aprovats.
Això no és un problema. Això mai és un problema, això. No, es representa que no estiguin aprovats, vol dir que es mantenen les partides pressupostàries, o almenys els blocs, diguéssim, que es mantenien dels anys anteriors. Per tant, diguéssim, els calés, ja els pocs calés són els mateixos, però el tema és que no canvies les estratègies de joc, simplement que les mantens.
Sí, jo no crec que el pressupost d'això, Jordi, afecti la posada en marxa d'aquest projecte.
No estem parlant d'un projecte... Per nosaltres és superimportant, i és un projecte que optimitza, perquè els costos també són amb els desplaçaments, amb aquest tipus de si evites desplaçaments també estalvies, diguéssim, costos posteriors. Per tant, jo crec que aquest tipus d'equipament no només té una inversió, sinó que també tindrà un estalvi de desplaçaments, entenc jo. Has de posar sempre a la balança.
Bueno, estarem, com sempre, molt pendents del que pugui acabar passant amb aquest projecte i amb, vinculat, repeteixo, en aquests pressupostos, que veurem si s'acaben aprovant o no. Justament ho fem a l'entrada d'un mes, perquè ja estem al febrer, que es preveu que les properes setmanes en clau política tinguin força temperatura, i ja tornem després. Abans, però, m'agradaria parlar d'un altre equipament de la capital del Priorat, aquest en funcionament des de fa 12 anys i que a mi sempre m'alegra parlar-ne, i sé que la Cèlia també.
A mi també, m'encanta.
Quan ha vist el titular i ha començat a somriure, és el fet dels 12 anys de la biblioteca. Soc conscient que quan arriben aquestes dates i arriba aquest aniversari, jo diria que si repasséssim la biblioteca veuríem que en tots els anys que porta n'hem parlat i n'hem dret, però és que jo considero que és un dels equipaments més importants de la capital del Priorat. I precisament em parlava abans fora de micro, quan venia cap a la ràdio, amb un membre de l'Ajuntament, i comentàvem el fet de que és la biblioteca de Falset, però crec que tota la comarca l'assumeix com a seva, i crec que és un dels primers equipaments que assumeix precisament que és comarcal, d'abast comarcal. Tot i que administrativament les coses són una miqueta diferents, i només compta com a equipament estrictament falsetà, a nivell administratiu, repeteixo.
La gestió és municipal, però l'equipament és comarcal. Sí.
Una situació estranya.
És una situació estranya, però que, diguéssim, si fos només municipal, no hagués tingut la inversió que va tindre d'un inici. Per tant, la inversió d'equipament, em sap greu, però...
No.
La inversió d'equipament és comarcal.
Recordem els nostres oients, Cèlia, suposo que no et sabrà greu que tu coneixies el projecte quan era projecte.
Sí.
I va ser una miqueta...
Bé, està la gestió d'aquestes històries des de la Generalitat en aquell moment. Per tant, tenia clau comarcal la inversió que la Generalitat, perquè és el que ens passa a la comarca. A la comarca tenim moltes coses que s'han d'entendre amb clau comarcal, perquè som tan poca població que no tindríem dotacions de res si ho compares amb la població que tenim. Per tant, moltes d'aquestes coses les tenim perquè cada comarca ha de tindre els seus propis equipaments, i només té sentit vist amb clau comarcal. Si no pots vestir-ho, no pots vestir-ho ni de subvencions ni pots vestir-ho com a realitat. Per tant, moltes, li podem dir el que vulguem, i li podem, i la gestió és complicada, perquè tenim la comarca que tenim i tenim la població que tenim. Per tant, clar, un equipament d'aquests que la dotació i la subvenció original és comarcal, clar, la gestió és molt més complicada. Si no hi entra el Consell Comarcal aquí, és una gestió més municipal, això està claríssim.
Gestió municipal, però repetim, però també, de base comarcal.
Clar,
és que
clar,
tothom però, té clar que la biblioteca de Falset és la biblioteca comarcal.
I s'ha dotat molt, durant aquests anys també s'ha dotat de pressupostos no només municipals per dur a terme, diguéssim, tant del personal com de tot a nivell comarcal. També estàvem de celebració, no? Perquè la Montse feia 20 anys.
No? Jo m'ho volia guardar, però ja que la
Cèlia... Em sap greu, a mi em feia especial il·lusió.
La Cèlia treu el tema i jo em vaig assabentar via les xarxes socials, sí. I des d'aquí, ja que surt el tema, felicitem a la Montse Bartolomé, que compleix 20 anys com a l'encarregada d'aquesta biblioteca de Falset, però que tots tenim i assumim que és de caire, que és de bas comarcal.
Sí.
Per tant, Montse, col·laboradora d'aquesta casa...
La felicitem, molt efusivament des d'aquí. I tant.
I molts més. I que n'arribin molts més, que podem celebrar molt més. A part dels 12 de, repetim, la Biblioteca Salvador Estrem i Fa.
Jo, i em sembla que, bueno, felicitat també, no? Felicitat als 12 anys de la biblioteca, felicitats dels 20 anys pel servei que està, present, que està prestant la Montse, i em sembla que els números estan sortint, perquè si parléssim d'usuaris de la biblioteca de Falset o de la comarca, estaríem parlant d'unes xifres positives, favorables, no? O sigui, no sé, de 3.400 carnets, una mitjana d'usuaris també que surt a 115 o 120 persones durant tot l'any, de mitjana parlo,
sí, 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 sí.
O sigui que bé, doncs em sembla que Falset i comarca han d'estar contents. Agafo una miqueta el fil del que estava dient abans, no? De que si doncs, un poble doncs, com Falset té equipaments, no? Com el que abans parlàvem, i ara també doncs, té equipaments així de proximitat, doncs ja no cal emplaçar-te en altres localitats, insisteixo, més properes, com puguin ser Mora o Reus, i això doncs és molt positiu pel ciutadà o pel vilatà de Falset, no? I després també destacava el que fa la biblioteca, les seves activitats, no? Tan sols en el préstec de volums de llibres, sinó doncs, des de presentacions de llibres, al club de lectura, que em sembla que hi ha un grup de gent que ha constituït aquest grup de... Em costa molt parlar avui, Jordi? Sense tossir,
I... És l'aigua allà, pensi.
I d'això, no? O sigui, que escolta'm, doncs, felicitats pel poble per aquest equipament que esteu... que teniu.
Una de les coses que més m'ha agradat històricament de la Biblioteca Salvador Estrem i Fa de Falset és que quan va néixer ja estava plantejada amb, a veure si ho puc expressar de manera correcta, amb criteris de biblioteca de futur, no només com un lloc on, no només un magatzem de llibres on podies anar a buscar, agafar-los, sinó que ja estava molt pensat, el Maria em feia referència en el tema d'activitats, no és només que tu vagis a buscar o deixar llibres, sinó que allí es genera cultura, es parla de cultura.
Les biblioteques públiques, i això ho he dit moltes vegades també, les biblioteques públiques no són un magatzem de llibres. I no és un lloc...
A dia d'avui.
A dia d'avui.
Passat, sí, però a dia d'avui ja...
Però bastant passat,
Sí.
Bastant passat. No és un magatzem de llibres perquè qui va a buscar un llibre vol dir que és algú que ja està iniciat i normalment estem parlant de biblioteques més acadèmiques. Llavors, les biblioteques públiques són biblioteques on has de xocar i has d'entrar per casualitat i pots accedir a molts altres suports. No només llibres, sinó vídeos, CDs, no, clubs de lectura, xocolatades...
Sí, sí.
Coses... En aquest sentit, i el que és molt divertit també és que gràcies a la biblioteca al carrer de baix agafa un, o sigui, és un carrer obac, estret, poc agradable si tu mires així, però la biblioteca ha fet que sigui un dels carrers més transitats també, no? Uh-huh. Surts de la part de la quartera i surts d'aquests equipaments que estan a les parts exteriors, com són el CAP i tot, tu pots anar a Falset al CAP i no no trepitjar el carrer, vull dir, no xafar carrer ni participar de la vida social. En canvi, la biblioteca fa que un dels carrers sense més repercussió sigui una artèria bastant important en aquest moment.
Jo, curiosament, del carrer de baix, i
permet-me
que apliqui el bisturí, és que aquí anava el tros proper a la quartera,
sí.
Jo crec que és un dels més transitats per motius obvis. Hi ha una zona de pàrquing a prop, vas a la quartera, zona administrativa, ajuntament, consell comarcal,
el tema del comerç,
sí. La part cap al Malanyet,
sí, és la més
que algun dia ens haurem de seure i parlar a veure què ha passat amb la, no sé si transformació, però sí que hi ha hagut un canvi al Malanyet, almenys a nivell urbanístic. No ha estat espectacular, però crec que hi ha hagut un seguit de canvis força interessants. I ja quan hi poses al costat l'escola de música, és que és per mi un d'aquells canvis. La biblioteca ja va ser un canvi importantíssim, fa una mica de pujada quan hi has d'arribar, però és igual, el premi hi és quan hi arribes. És dinamitzar una zona que fins no fa pas tants anys era, i que permetem l'expressió, i els veïns del Manyet que no s'ho prenguin malament, era allà. Ara, en canvi, ja vas a la biblioteca, ja vas a l'escola de música.
Perquè no és un final de poble. O sigui, el Malanyet històricament era el final del poble i per tant era com una barriada. Ara forma part del recorregut, vull dir que no és un punt i final, sinó que això continua. Però també el carrer de baix, diguéssim, a part de la biblioteca que genera una sèrie de sinergies i genera moviment, el que també ha guanyat molt, jo crec, és quan s'ha cregut amb que el pas entre l'Euterpe i el carrer de baix era important, perquè fins a llavors aquell espai era terrorífic. Era d'aquells de no m'hi trobis, que tinc por. Mama, por és allò.
L'única cosa que jo crec que els responsables haurien de prendre alguna decisió és d'alguns cartells d'establiments de comerços que ja no pertoca, que encara estan allà instal·lats i que d'alguna forma afecten aquest entorn. Però sí que és cert el que esteu dient, no? que el carrer de baix, primer és una artèria ja important del poble i després doncs, que hi ha factors que faciliten que ho sigui. Però jo penso que sí, no? Que hi ha establiments, permeteu-me que no digui el nom, però que si passegeu per allà doncs veureu que primer ja no corresponen establiments oberts, o que es troben en activitat, i després que també doncs, són cartells que per les seves condicions afecten l'entorn.
Ens estem posant fins, estem afinant moltíssim, però bueno, entenc que és la manera d'avançar, i si s'ha arribat fins aquí.
Clar, s'ha potenciat amb molts, o sigui, els passos, diguéssim, el pas aquest que s'ha il·luminat, que s'ha dignificat i tot, més el pas que hi ha peatonal per l'altre costat, vull dir que, vulguis o no, s'ha cregut que aquest espai és important, que no són els darreres, que no són uns finals, sinó que formen part de la pròpia gestió, no? Jo crec que és bàsic, és que si no tot ho estem enfocant a fora, i llavors quan enfoques tot a fora és quan cauen els centres, i quan, diguéssim perdem també la diferenciació entre un lloc i un altre. Cada gut té la seva casuística, i llavors és quan tot és igual, tot se globalitza de manera...
I el Malanyet és un altre entorn, no? Diferent, no? Podria ser doncs, la zona de la quartera, el carrer de baix, però amb el qual és molt... És encantador passejar per allà i veure coses, no?
No, no, vegades, o sigui, és una part de la història de Falset, les coses com siguin. Ha canviat el que sigui, però crec que fins i tot el llibre del periòdic ens recorda que era el Malanyet. Si us sembla, recordem que estem a l'hora de l'Hermut, que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135. 977-83-0044 i 977-83-1135, perquè ens expliqueu què us sembla aquest anunci del centre de rehabilitació. Recordem, no és un projecte nou ni molt menys, ja fa una colla d'anys que el consistori de Falset té, però ara sembla que des del Departament de Salut volen tirar endavant. Hem parlat de l'aniversari de la biblioteca i que ens ha portat a parlar de no només la biblioteca, sinó de l'entorn de la biblioteca i el canvi que ha suposat el fet de la ubicació d'aquesta, més que edifici, i estructura de poble i de comarca que hi ha al carrer de baix i que últimament se li ha afegit l'escola de música. Canviant de tercer informatiu, sortint de la nostra comarca i aprofitant que tenim el Marià i la veu que li queda, farem l'ús i abús previst i m'agradaria que ens comentessis aquest final del Ressò Esportiu, l'última vegada que va vindre el Marià. Estàvem, crec, en una situació que semblava que hi havia diversos inversors interessats en comprar el club. Ja crec que hi havia la sanció de la Lliga, ja estava, si no estava, era efectiva, estava a punt de fer-se efectiva degut al fet de que no es pagava als jugadors. Però clar, hem arribat aquest febrer amb la notícia de que el Ressò Esportiu està expulsat de la Lliga almenys durant els propers 5 anys
3
anys i ha de pagar fins i tot una
250
una multa.
De multa.
Què ha passat?
Bueno, què ha passat? Aquí ha passat moltes coses. Intentaré sintetitzar, ha passat doncs des d'una mala gestió per part dels propietaris de la junta directiva d'un club durant tots aquests anys, ha passat d'una mala relació entre el propietari, el senyor Joan Oliver, i el president de la Liga, Javier Tebas, ha passat que s'ha comprat un club xinès sense
això, el senyor Oliver,
s'ha comprat un club xinès en una acció doncs molt poc transparent. Ha passat que més ha passat, doncs, bueno, que Reus doncs no té una massa social de per estar doncs amb un equip de segona divisió, per respondre doncs amb una amb una ciutat que té un equip de segona divisió. Que més ha passat? Mentides del senyor Joan Oliver. Que ha passat? Diferència de criteris entre la Liga, la Liga, no? I la Federació de Futbol i també l'Associació de Futbolistes. Doncs, esclar, tot això doncs ha passat que ha petat, i ha passat també doncs una cosa que és la més destacada i més important, juntament doncs amb aquesta mala gestió que s'ha dut a terme, que és encara el deute, que és una bola de neu que s'està fent gran, que inicialment eren de 5 milions, però aquesta bola de neu ara ja ens podríem anar cap als 8 milions d'euros. Dic que els treballadors encara no han cobrat, parlem d'una seixantena, entre 60 i 70 treballadors del club que no han cobrat, que aquest és el sector que més cal tenir en compte també, no tan sols els jugadors. A vegades ens preguntem, a vegades ens preocupem, no? Preguntem i ens preocupem dels jugadors, però és que els jugadors, escolta'm, la totalitat, menys dos o tres, la totalitat dels jugadors han marxat cap a altres equips, i si no cobren del Reus, doncs ja cobren del Fons de Garantia Social que té la Liga. La Liga té guarda uns diners. Explico, la Liga quan ha de repartir uns diners que són, entre altres, ingressos dels drets de televisió, guarda un coixí per tot el que podia o el que pot haver si un club doncs fa fallida, no? Aleshores, aquest coixí també d'alguna forma doncs pot ser una sortida pels jugadors, no? A l'hora de cobrar. Bueno, han passat moltes coses i al final doncs una cosa que era previsible, que els seguidors del Reus Deportiu doncs no volien, que l'equip doncs aquesta temporada no ja no podrà jugar a segona divisió a segona divisió, i l'any que ve veurem si doncs jugarà a tercera divisió o a segona divisió. Ara, què cal esperar? Cal esperar que pel bé, sobretot, de l'entitat, no? Que aquests nous propietaris nord-americans no marxin, perquè, clar, s'han trobat ja tot amb una sèrie de sorpreses. M'explico. Amb un deute molt més gran del que havia dit el senyor Oliver. Això segons els nous propietaris, I després, amb una situació, amb un document, amb un famós document que havien signat Oliver i els jugadors, amb el qual, a partir d'una data, si no havien cobrat, o arribat amb un acord, doncs els jugadors podien marxar, cosa que és el que han fet. Ara hi ha un problema, la validesa d'aquest document. Diuen que no és vàlid aquest document, amb el qual el Reus pot exigir que tots els jugadors que hagin marxat doncs tornin. Bueno, en total, que hi ha un enrenou tan gran, espectacular. Aleshores, bé, clar, l'afició descontenta. Avui hi ha una concentració a la plaça del Prim a les 8 per protestar per tota aquesta gestió que s'està... que ha portat el Joan Oliver. Joan Oliver, recordem, juntament amb el Joan Oliver, el senyor Laporta, El senyor, aquest senyor que vol donar lliçons i dona lliçons al Bartomeu a la presidència del Barcelona i es tornarà a presentar a les eleccions de Barcelona dintre de 2 o 3 anys, el senyor Solamartín, que dona lliçons d'economia, aquest americana tan llampant ell, no?, que va ensenyant, doncs, bueno, i el senyor Rafa Juste, també, doncs, un gran empresari vinculat amb el tema del futbol i vinculat al Barça. Ha passat com aquella pel·lícula de Bienvenidos Mr. Marshall, primer amb el capítol d'Oliver, ara també, doncs, amb els nous propietaris, que aquests sí que són americans, però amb l'Oliver ja va passar el 2013. Doncs eren a fora, l'Oliver posa 300.000 euros, es queda amb el 90 i escaig de les accions, aquest club és meu i a partir d'aquí faig el que vull. Què és el que ha fet? Ha fet el que vull? Ha fet el que ha volgut? Poca transparència, informar quan li ha donat la gana, crear mala maror a l'entorn, etcètera, etcètera. I bueno, doncs clar, no li va quedar més remei que vendre el club. I ara, doncs, aquests nous propietaris que els reusencs estan dient, o estem dient, que en 2 o 3 setmanes aquests 2 o 3 nord-americans de Miami, em sembla que són de Miami, doncs han contactat més amb la realitat reusenca que no senyor el Joan Oliver amb 5 anys, almenys aquesta gent ja se l'ha vist almenys prenent un vermut per terrasses o anant a veure l'hoquei, partits d'hoquei sobre patins allà als Reus, no?
Això és el que hi ha en aquests moments, que la veritat des de fora sempre meto l'expressió, pinta bastant malament.
Sí, no, la cosa
pinta... El futur és un Reus Deportiu que no sabem si jugarà a tercera o categories inferiors.
Ara tot depèn del que vulguin fer. Clar, ara es pot tornar ahir el TAT, el Tribunal Deportiu, ja va dir que va resoldre que no a favor del Reus per tornar, doncs, que el Reus competís, no? Bé, ara tot penja d'un fil de les mans d'aquests nous propietaris, és a dir, aquests nous propietaris cal veure ells d'on treuen el rèdit, el negoci de poder estar durant 3 anys a segona B. O sigui, clar, es parla que juntament aquests nous propietaris, juntament amb el Reus, doncs tenen altres interessos immobiliaris. Això és cert. Això és cert,
això
és cert. Es parla
d'estètica gaudiniana.
Aquestes coses és una porta d'entrada. No? Entenc jo que jo com ho miro des de fora i que el futbol me la porta molt fluixa, diguéssim, quan algú compra un club en un altre país, en un altre filosofia, és una porta d'entrada.
No, van ser clars, eh?
Jo crec, o sigui, no és comprar un club, és entrar en un mercat a fer hamburgueses o el que sigui,
no,
és igual.
Van ser, en aquest cas, jo trobo que van ser claríssims. La primera cosa que van fer quan van dir
com
venim a ajudar i a salvar el Reus, i la segona va ser, volem construir un camp, no me'n recordo per quants...
18.000 persones.
18.000 persones, un camp que a més tindrà un hotel, tindrà un centre comercial, tindrà... En això van ser,
però és que això és
claríssim.
Això quan
nosaltres venim aquí a
fer
això.
És que totes coses
quan,
també...
quan no en tens ni idea, sí, és que ja ho veus. O sigui, que ha de vindre uns americans que fan bulto, perquè a les fotos feien bulto, que han de vindre uns americans que s'han perdut amb aquest territori, que han de vindre a fer si això no és una porta d'entrada? Quan és molt difícil entrar en un mercat que no és el teu, perquè hi ha una part molt proteccionista, a no ser que ho facis així, diguéssim, amb una porta que s'anava a tancar.
La solució del Reus ara com a entitat, aquesta entitat que compleix 109 anys, passa per els propis, o sigui, els mateixos propietaris, d'entendre ells d'on trauran el rèdit, no?, el benefici d'estar durant 3 anys amb un equipet de segona divisió B, no? Sabem que segona divisió no és una lliga rendible, allò és un pou econòmic, és clar, a veure què és el que faran aquests nous propietaris per estar durant aquests 3 anys amb possibilitat de baixar, perquè clar, no és allò de, mira, estarem 3 anys i doncs tornarem una altra vegada a segona divisió. És molt difícil tornar a pujar a segona divisió, i més per un equipet com el Reus, no? Què és el que ha passat, també? I respon a la primera pregunta que em fes. Doncs poc compromís per part de l'empresariat reusenc. no sé a causa de què, però poc compromís per part d'un empresariat reusenc que no ha fet costat tampoc a aquest club, no? Insisteixo que no sé el per què. No sé si és per la pròpia gestió del club o per les característiques de la ciutat o per una sèrie de coses. Dit això, doncs res, vull dir, el que sí que, i això ho dèiem doncs, amb micro tancat amb la Cèlia, jo crec que aquesta situació gravíssima del Reus tampoc afecta o malmet la imatge de la ciutat de Reus. Cal recordar que durant aquests dies, per exemple, hi ha hagut una gran empresa que ha acomiadat treballadors, parlo de Virgínies, de l'empresa Virgínia, és una de les més potentes de Reus històriques, no? De fer torrons i galetes i tal, i escolta'm, doncs, mentre el tema del Reus Deportiu estava sobre la taula, estava als informatius i estava a totes les boques, poques orelles, doncs de la realitat d'uns 70 o 80 treballadors de Virgínia que es veuran afectats per aquesta tallada de llocs de feina, doncs aquí no s'ha comentat res, no? Hosti. Podem seguir parlant,
em deixes parat amb el tema de Virgínies, perquè a mi se m'havia...
No, jo no ho he sentit enlloc,
Se m'havia passat totalment per alt, i més que el número de treballadors, que sempre ens quedem amb el... que si són 100, que si són 200, un número alt, jo em quedo més en... Estem parlant d'una empresa de les de tota la vida de Reus, sí, o almenys sí, que jo vinculava a Reus.
És aquella empresa que quan doncs, deixaves d'estudiar i volies guanyar els calerons, parlaves de fa uns anys, doncs, anaves a trucar les portes i en època de Nadal, per exemple, doncs, et guanyaves, no? Podies anar a treballar allà i feies torrons i aprenies coses, no ho sé. No, és una empresa doncs, històrica de la família Rodríguez de Reus que bueno, doncs, circumstàncies que
últimament també... veus la imatge als supermercats més habituals, vull dir que abans era com si havies d'anar a comprar el detall directament i ara veus els seus productes molt extensos per tot arreu i diguéssim amb campanyes també de tele, per dir-ho d'alguna manera, sí, sí. Amb els torrons sense sucres i aquestes històries, que vull dir que han buscat un mercat i han trobat una manera de fer que té més repercussió. Abans quedava més a portes tancades, Vull dir que aquests últims anys jo crec que s'han donat a conèixer molt més.
Sí,
vull dir,
sí,
encara
sí,
sobta
sí,
més
sí,
per
sí,
això, sobta sí, més sí. Perquè han buscat un forat al mercat que estava per omplir. Sí, i ells sí. hi han fet lloc.
És d'aquestes empreses històriques de Reus que doncs, quan passen coses aquestes doncs, analitza, ostres, en quina situació ens trobem, no? Ciutat de Reus, en quina situació es troba, no?
Sí, jo saps que tinc...
Però, o sigui, una situació que no únicament diguéssim, se sap per ser un club de futbol que representa la ciutat, que això sí que és cert, no? El nom de Reus amb un equipet de futbol com de segona divisió, doncs no cal negar que representa la ciutat i que es dona a conèixer per tot l'estat espanyol, etc, no? Però ja que he dit, jo no crec que es vegi afectada per la ciutat de Reus. Sí que es veu afectat, aquesta situació sí que es veu afectat per aquesta seixantena de treballadors que porten cinc mesos sense cobrar.
Que es diu ràpid, cinc mesos. Cobrar.
Aleshores el futur, doncs, el futur és el que he dit, no? Depèn doncs, si aquesta gent aquí veuen viabilitat ells econòmica i empresarial com per dir doncs, bueno, pues estarem 3 anys a segona B, però de forma paral·lela amb el tema del futbol construirem hotels o farem doncs, un hipermercat allí al costat del camp, que va ser un dels anuncis que es va dir que volien fer un hipermercat al costat del camp, doncs no es pot fer sinó hi ha uns canvis de l'Ajuntament, perquè aquella zona està considerada de zona industrial, i no es poden fer construccions d'aquest tipus. Veurem com va tot, no? I amb tot això doncs, se genera també doncs, tota una sèrie de rumorologia i de situacions que bueno, doncs, tampoc afavoreixen gaire aquest present i aquest futur del Reus.
No en dic res de cara a les eleccions municipals, el debat que hi pot haver, perquè sempre és interessant.
No,
que has sentit de que s'estan donant algunes circumstàncies
com a carta.
No com a carta, sinó veient, no només quedant-nos amb el tema del Reus Deportiu, sinó obrint-ho amb el tema que deia de les Virgínies, fins i tot permeteu-me que hi faci entrar l'hospital. Jo diria que s'està configurant una situació que serà molt interessant seguir el que poden dir i el que poden presentar els diferents partits polítics al consistori rosenc, perquè jo crec que pot ser molt interessant.
En les últimes dues setmanes sí que ha sortit a escena sobretot el regidor d'Esports del Cervera, no? des de l'Ajuntament, però amb tot aquest procés amb el Oliver i companyia al capdavant, l'Ajuntament ha estat molt, molt distant. Hi va haver, abans de que entrés Oliver, sí que hi va haver, d'alguna forma el club tenia una relació estreta amb l'Ajuntament, perquè ja anteriorment hi va haver, ja hi ha hagut un capítol primer, de tota aquesta desfeta d'Oliver, hi va haver un altre capítol amb altres empresaris, però amb el mateix president, el Llastarri, que va posar la corda fluixa a la situació del Reus Deportiu. Però ja et dic, el tema, jo no crec que el tema del Reus Deportiu entri en campanya electoral. Crec que Reus en altres coses molt més. Tu has dit el tema de l'hospital, ara hi ha aquell debat a Reus de que si, clar, com ens podem desfer d'una de les joies pròpies de Reus, com pugui ser l'hospital, que ara ja...
Però l'hospital ja no marxarà?
Ja sigui, sí, però enteneu quin és l'orgull reusenc, no? De dir, una cosa que és nostra, ara ja no és nostra, sinó que és de la Generalitat, no? I el tema del comerç, el tema del comerç és molt, 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 molt important. O sigui, si feu un passeig per Reus veureu que cada vegada més establiments allò en lloguer ho es traspassa. Tema d'ensenyament, vull dir, o el tema de la cultura, no? Hi ha altres coses que generen més debat i estan més sobre la taula, o el tema de la feina, per exemple, no?
Per això et dic que es preveu, jo preveu que unes eleccions municipals m'agradaria pensar que hi haurà força debat i seran força debatudes per aquest sentit, perquè hi ha un seguit de...
Doncs Jordi, l'ambient ara és molt planer, eh? O sigui, els que ens dediquem en temes així de mitjans de comunicació ens sorprèn, perquè 4 o 5 mesos amb altres eleccions municipals la vida política estava molt més agitada.
Març-abril.
I ara sembla ser que no sé si per tot el tema català, no, lligat amb el tema català, ningú vulgui sortir allò a treure la primera, no?
Doncs mira que hi ha temes per començar a posicionar-se, perquè si s'han de posicionar de tots només en els mesos, només en les setmanes de campanya o els mesos previs, ja et dic, jo entenc que a març-abril començarem a veure moviments a Reus i aquí també, no ens enganyem, no pensem que estem en una bombolla ni molt
de
menys.
De totes maneres, jo crec que els temes s'han de dosificar i s'ha d'anar molt més endavant, perquè tenim la memòria que tenim, I ara tenim temes, diguéssim, de país molt més, que ens toquen molt més, que hi ha algú diu que estic trist, jo estic cabrejada, diguéssim que jo, que si posem a la memòria temes més locals perdem una mica aquesta visió. Jo crec que no tenim tanta memòria com perquè tinguem tantes coses al cap.
Però mira que tenim xarxes socials que ens ho recorden, etcètera, etcètera, és relativament fàcil,
Però fem el cas que fem. Si no veus que hauríem d'anar a tallar carreteres i tallar, jo que sé, i edificis i no sé, vies de comunicacions.
Ens queden pocs minuts.
Jo només ja per acabar amb el Reus, sí? No ens estranyi veure un dia, clar, ja no serà aquest equip que ara hi ha el Reus Deportiu, no? El club de futbol Reus Deportiu amb 109 anys d'història, però no ens estranyi veure un partit entre el Falset i el Reus Atlètic, no? Perquè clar, s'haurà de pronunciar, s'haurà de dir un altre nom, no? Que el Reus Deportiu jugui aquí competició lliguera a Falset. I escolta'm, xapó, mira, què hi farem, no? Vull dir, si les coses passen així, escolta'm, quants equips de, no? Quants equips de primera i segona, on és el Mèrida, on és el Valladolid, Extremadura,
Salamanca,
el Salamanca, el Burgos, el Palamós va estar també a segona i ara doncs està a tercera,
El Compostela,
sí, sí.
Bueno, Estarem molt pendents d'això, ens queden pocs minuts, però tenint en compte que d'aquí no res començarà el judici contra els presos polítics, m'agradaria que em féssiu com heu viscut aquesta setmana aquest trasllat tan mediàtic, i que fins i tot hi ha incorporat un vídeo gravat des de dins d'una furgoneta i que ha suposat la que separi la gent que el va enregistrar, que el separin del cos. Què veurem, un circ?
Bueno, un circ ja fa uns anys que l'estem veient. El que passa que ha sigut una mostra de ningunejar un altre cop, o sigui, de tornar, no és que ens tornessin a la realitat, però tornar a dir aquí estem nosaltres i és, som un país imperialista, i traslladar els presos amb, primer que diguéssim, el judici és una posada en escena, no deixa de ser una posada en escena, però vull dir, traslladar amb tant temps d'anticipació amb per mi és més teatre de dir aquest vull que declari, aquest no vull que declari, aquest bueno, potser ens anirà bé o no ens anirà bé. Mm-hmm. Saps? Jo crec que excloure a gent que les defenses han demanat que declarin perquè tinguin un títol o no, em sembla de molt ja comencem malament. Que no ho vulguin retransmetre, ja comencem malament. Que els hagin de posar a presons espanyoles amb tant temps de... abans no es faci el judici, que sí que han dit un dia, però també l'han anat canviant sobre la marxa. Vull dir, tampoc no passa res. Igual estirem un mes d'aquesta manera. I això desgasta, o sigui, estàs parlant amb persones, estàs desgastant. Persones líders, vull dir, tampoc no són un que passava per aquí, sinó amb...
Pes polític
amb específic. Un pes polític, però amb un pes polític i personal, entenc jo també, perquè són gent formada i són gent amb criteri i són viure, és una situació una mica
sí, és un circ amb una sèrie d'actors amb una toga que a mi personalment no em generen cap tipus de confiança, perquè doncs ja ho hem dit més d'una vegada aquí, no? La justícia espanyola està polititzada i ho estem veient, per tant, trist per tot el que està passant, i gens optimista per tot el que pugui passar dintre dels propers 4 o 5 mesos que duri tot aquest judici.
Són diguéssim, els que estan els jutjats ho han tingut per herència, els que estan a la Guàrdia Civil ho han tingut per herència, els que estan als cossos nacionals ho han tingut per herència, vull dir que pocs d'aquests se salven de dir jo mai he guanyat aquest lloc de feina, jo mai he guanyat, si tu vas mirant, molts te tocava, saps? Llavors això fa molt poca transparència, molt poca credibilitat i molt poca solvència com a coneixements i com a persones.
Doncs crec que per desgràcia tindrem temps i oportunitat de repassar amb la Cèlia i el Marià com es desenvolupa aquest judici. Ara arribem al final del nostre temps d'aquesta tertúlia avui en format de butxaca, degut als problemes dels talls de llum que han hagut. Per sort, no n'hem patit cap durant l'emissió de l'Hora del Vermut. Agrair-li, Cèlia, gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Gràcies,
Marià, moltes gràcies per acceptar la invitació. Esperem que et milloris i per la tertúlia ja tinguem el 200%. I nosaltres només ens resta agrair-li molt al Miquel Ferrer, tècnic, i avui molt ben secundat per una part del passat de Ràdio Falset i una part del futur de Ràdio Falset. Sí, Gerard, tens una edat, accepteu. Hem tingut el Gerard Sánchez, que alguna cosa està covant. Quan està per aquí és que alguna cosa s'està covant, estarem molt pendents. Hi ha Núria Cots, que continua aprenent dissabte. Gràcies a tots tres per estar a l'altra banda de la peixera i fer possible que aquesta tertúlia arribi a les vostres cases. Nosaltres hi tornarem, com no, serà dissabte vinent i ens plantarem el 9 de febrer esperant que el vent no ens faci cap a la passada i pugui començar a partir de la 1:05 aproximadament. Gràcies com sempre per la seva atenció. La setmana que ve més, intentarem que millor. Adeu.